La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a La Tàctica del cap de setmana. Els parla Aniol Puigvert, com sempre, fins que la veu i el cos em deixi per repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana. Últim divendres de mes, divendres dia 24 de novembre, així que comencem La Tàctica del cap de setmana. Comencem com ho fem sempre i ho fem amb la Unió Esportiva Olot. Dues victòries, dos empats, set derrotes, cinc gols a favor i 12 en contra. Aquests són els números del conjunt olotí després d'11 jornades. Ara ja portem quasi un terç de temporada i l'Olot cada vegada s'allunya més dels llocs que el salvarien de tornar a descendir a tercera divisió. Mànix Mandiol abans i ara amb Jonathan Risueño, la dinàmica vol canviar, tot i que en el primer partit de temporada va caure derrotat a casa contra un rival directe, el Deportivo Aragón. Però amb un canvi d'entrenador, la mentalitat dels jugadors ha de canviar per si sola, intentant treure punts del camp de l'Alzira aquest dissabte. El conjunt valencià és 13è, en play-out a 3 punts dels olotins. Per tant, un match ball que s'ha de guanyar per agafar cada cop més confiança i sortir de la zona vermella, que encara hi som a temps. Com sempre, en futbol amateur, Bos de Tosca i la visita aquest cap de setmana al camp d'un altre rival directe, els Garrotxins a segona catalana i la tercera i la quarta, com sempre, que ens acompanyen una jornada més. També repassarem el bon moment de format de l'Olot femení, líder de segona catalana. I per acabar, com sempre, en poliesportiu, hoquei Olot amb Roger Isern i en un partit especial contra el Congrés, bàsquet, waterpolo, vòlei, tenis taula i una de les curses més tradicionals de la Garrotxa, com la Volcano Limits. I per acabar, ho farem amb un dia d'esports especial amb la jornada d'esport inclusiu del Club Atletisme Garrotxa. Això és tot de La Tàctica del cap de setmana, si més no, el més destacat, així que comencem l'últim divendres de mes amb més ganes que mai.
La Tàctica. Tot el que cal saber abans del cap de setmana.
M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.
Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar
i de fer el bailoteo.
I comencem amb ritme i ho fem perquè la Unió Esportiva Olot juga dissabte. És cert que la dinàmica no és bona, que el joc del primer partit amb Risueño i el que portem fent gran part de la temporada tampoc és bo, que no generem ocasions, ho sabem, que no defensem de la millor manera també, però si una cosa tenim és que l'Olot en aquest inici de temporada és de dissabtes. 2 cops hem jugat dissabte pel que portem de Lliga, el primer amb un bon partit en molts aspectes, però sobretot defensius al camp del Cares Líder, al camp de l'Espanyol B, on vam caure per la mínima per 1-0 al tram final del partit. Però tot i la derrota, bon partit. La segona és el camp d'esports, a l'estadi del Lleida Esportiu, amb victòria per la mínima en un dels últims partits de Mandiola a la banqueta, amb un 11 refrescant i 9 que va treure el tècnic basc. Els olotins van guanyar aquell dissabte amb gol d'Urri també en el tram final del partit, i ara toca visitar el Lluís Sunyer Picó, l'estadi de l'Alzira, un rival directe pels olotins. Els valencians són 13ens a 13 punts de l'Olot i ara mateix marquen la zona del play-out. L'Alzira ha aconseguit 4 punts dels últims 15, ha perdut contra Penya Deportiva, Formentera, Manresa, i ara fa 2 jornades van patar contra el Terrassa, i la setmana passada va aconseguir la victòria al camp del Lleida com ho va fer el conjunt olotí. Veurem què passa, veurem si l'Olot és capaç de treure la millor versió d'una vegada per totes i posar el ritme, la intensitat, l'eficàcia i la seguretat que s'hi ha de posar per treure els 3 punts del Lluís Sunyer Picó. Recordem el dissabte a les 7 de la tarda, des d'una hora abans, com sempre, des de Ràdio Olot. Però com sempre, parlem per conèixer més dels olotins amb David Planella.
Li he donat voltes per res, perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas.
Bona tarda, David.
Què tal, Daniel? Bona tarda.
La Unió Esportiva Olot, que vol sortir d'aquesta zona complicada de la taula i ho vol fer al camp de l'Alzira aquest dissabte a les 7 de la tarda, no?
Molt important, és un rival directe, de fet torna a ser un rival directe, és el tercer partit consecutiu contra un rival de la nostra zona i es tracta de no deixar-lo escapar, com sí que vam fer amb l'Atlètic Saguntí i amb el Deportivo Aragón a casa. Aquest és a fora de casa, és a domicili, l'Olot però ja sap que és guanyar lluny de l'estadi municipal, ho va fer el camp d'esports de Lleida, doncs es tracta de repetir una victòria molt important per agafar una mica d'aire a la classificació, perquè si no, sobretot una derrota ens deixaria molt despenjats, l'Alzira marxaria 6 punts i seria un rival més que deixaríem escapar.
Què ha de fer la Unió Esportiva Olot per poder guanyar el partit al camp de l'Alzira?
És una bona pregunta. Jo crec que, ho deia Risueño a la prèvia, d'entrada l'equip ha de ser més sòlid en defensa del que ho va ser l'altre dia contra el Deportivo Aragón. L'altre dia, en la primera ocasió que va tenir el filial del Saragossa, l'Olot va encaixar gol, va anar remolc i li va costar molt, perquè quan un equip està a faltat de confiança i comença malament un partit, llavors li costa moltíssim, no? Però l'altre aspecte a millorar, sens dubte, és la dels gols a favor. L'Olot ha marcat només 3 gols de jugada en 11 jornades, la dada parla per si sola, i per tant ha de millorar moltíssim en atac si vol marcar algun gol al camp de l'Alzira i guanyar. Per tant, diguem-ne que Risueño té molta feina en tots sentits, no? Que l'equip sigui sòlid en defensa, que no s'enfonsi de seguida i després trobar la tecla màgica, doncs, que aconsegueixi fer que l'equip marqui gols en atac, que és el que li ha costat durant totes aquestes 11 jornades anteriors.
Un Alzira, no, David, que pel tracte que vol tenir amb la pilota i per les dimensions del seu camp és bastant semblant a l'Unió Esportiva Olot, no?
Sí, és un Alzira que amb el nou entrenador, Marc García, era el segon tècnic de Ferran Alcoi quan van destituir el primer entrenador a principis de novembre. Doncs en Marc García, que és un tècnic jove, vol tenir la pilota, vol construir des de darrere i, com dius, juga en un camp gran i de gespa natural, cosa que no és habitual trobar-se fora de casa en aquesta lliga. Per tant, sí, serà un partit interessant entre dos equips que voldran tenir la pilota. Veurem qui se surt amb la seva, però xocaran dos estils molt semblants i dos rivals de la part baixa de la taula, dos equips que estan intentant sortir amb canvis d'entrenador de la part més baixa i realment, si vols, ara analitzarem més a fons aquesta Alzira, però és un equip que és de la nostra lliga i amb el qual l'Olot ha de poder competir.
Doncs sí, anem a parlar una mica d'aquest Alzira, què ens trobarem a davant?
Jo diria que és un equip, no té grans noms, grans individualitats, és un equip que, com dic, ha canviat la manera de jugar amb el nou entrenador, en Marc García aposta per tenir més la pilota, i en principi hem d'esperar un equip amb un 4-2-3-1, per tant també amb 4 darrere, com ara juga l'Olot amb Jonathan Risueño, de fet estils també d'esquemes molt semblants, I veurem en atac, té molts extrems, també molt semblant al que té la Unió Esportiva Olot, tot i que té alguna baixa l'Olot que ara comentarem, però l'Alzira té forces extrems, Álvaro Gómez, Pitu, Javi Serra, Javi Zarzo, i llavors a davant té dos puntes de referència que es van alternant. Tant pot jugar Ramon López com pot jugar Iago, el que passa que només ha marcat un gol entre tots dos. Per tant, també té un problema pel que fa als davanters i pel que fa al gol, no? El màxim anotador de l'Alzira, el màxim golejador, l'hem d'anar a buscar al mig del camp, que és Jordi Maranyà amb 3 gols. Urri és el pitxitxer de l'Olot i també és un migcampista, no? Per tant, estem veient que hi ha molts paral·lelismes entre els dos conjunts i tant de bo que l'Olot segueixi l'estela de l'Alzira amb el canvi d'entrenador, que la primera jornada de Marc García no va poder guanyar, com no va fer tampoc Risueño l'altre dia, però sí que va guanyar la segona jornada fora de casa, 0-1 al camp d'esports. Doncs tant de bo que l'Olot també amb Risueño guanyi la segona jornada lluny de l'estadi municipal.
I lluny de l'estadi municipal hi haurà jugadors que no hi podran anar, no? Perquè hi ha bastantes baixes aquesta jornada.
Sí, perquè les baixes habituals per lesió, que són les mateixes que la setmana passada, per tant, Blázquez, Carles Mas, Castells i Cerdà encara no estan a punt, s'hi afegeix també el capítol de baixes per sanció. David Vigues va ser expulsat i Terme va veure la cinquena targeta groga, per tant, ni Vigues ni Terme no hi podran ser. La baixa de David Vigues és especialment notable perquè és l'únic lateral esquerre natural de la plantilla. Apuntava Risueño a la prèvia que haurà de jugar o Aymar o Callís a cama canviada, són dretans, hauran de jugar a l'esquerra i per tant s'haurà de tapar aquest forat d'aquesta manera diferent. No? La baixa de Terme no és tan important perquè no solia ser titular, era més jugador a la segona meitat, però per exemple l'altre dia contra el Deportiu Aragón va ser un dels més destacats del segon temps. En tot cas, moltes baixes i això vol dir que la convocatòria s'haurà de completar amb Forés i amb Manzano, que són jugadors del filial que ja estan sempre en dinàmica del primer equip. I la novetat, això sí, recuperem a Saïdou Ba, que torna de la seva selecció guineana, va ser titular en el partit de Guinea contra Burundi, i és un jugador que ha guanyat confiança des que ha arribat Jonathan Risueño. Va arribar Risueño, el va col·locar de titular en el primer partit contra el Llevant, va ser el millor jugador del partit, i després se'n va anar a la seva selecció i també va ser titular. Per tant, és el moment d'aprofitar a Saïdou Ba.
Doncs molt bé, David. Recordeu que el partit és dissabte a les 7 de la tarda al camp de l'Alzira. A veure si podeu, com sempre, això sí, des d'una hora abans a Ràdio Olot, a veure si podeu tornar amb els 3 punts.
Tant de bo. Gràcies, que vagi bé.
Anem amb Jonathan Risueño.
La Tàctica amb Jonathan Risueño.
Sí, jo crec que amb un rival que també ha canviat de tècnic fa poc, un rival de la nostra lliga que és un partit molt important. Sí, per a nosaltres és un partit, ja et dic, molt important i en el qual anem amb moltes ganes i amb molta il·lusió de poder traure coses positives del camp de l'Alzira i de poder portar-nos la victòria cap a Olot. Jo crec que és un rival que té un camp gran, amb gespa natural, que ells van a proposar el jugar a futbol. Crec que en el nou entrenador volen tenir un poquet més la pilota i en fases més llargues que abans. I crec que és un rival que té bons jugadors i jugadors peloters que se senten còmodes amb el baló. Crec que ells van a plantejar el partit per a ser protagonistes amb pilota. Jo crec que aquesta setmana hem treballat en les pèrdues de baló, en les vigilàncies ofensives, el controlar-les molt més i que no cometer els errors de l'altre dia en alguna pèrdua de baló, que ja no crec que sigui la pèrdua, perquè en un partit sempre n'hi ha pèrdues, sinó en la ubicació dels jugadors per a contrarrestar això quan tenim que les vigilàncies ofensives tenir-les molt, molt ben treballades i crec que aquesta setmana hem treballat en això. Jo crec que n'hi ha que treballar aspectes per a millorar això i que també crec que el treball té poc aproximar al gol. La pressió tras pèrdua té que ser millor, quan apleguem a tres quarts crec que l'últim pas el tenim que tenir més clar el que volem fer i com volem també ocupar l'àrea. Crec que són automatismes de l'últim terç del camp que tenim que millorar i que també estem treballant. I crec que això, treballant, podem sumar més gols. Crec que no depèn tan sols dels jugadors. Crec que n'hi ha que generar perquè els jugadors de davant tinguin ocasions per a poder anotar. Castell segueix de baixa, tenim les que ja conegudes de Blázquez i Carles Mas, tenim la sanció de Vigas i la sanció de Terma, que fa també sanció en 5.
Recordem que el partit entre l'Alzira i la Unió Esportiva Olot serà demà dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi Lluís Sunyer Picó, des d'una hora abans a Ràdio Olot, amb en David Planella. La jornada 11 del grup tercer de la segona ref començarà dissabte a les 6 de la tarda amb un partit de filials entre l'Espanyol B i el València Mestalla. A les 7 de la tarda, el Alzira Olot. Diumenge a 2:15, Deportiu Aragón Atlètic Saguntí. A les 12, Mallorca B Manresa, Eivissa Terrassa, Hércules Lleida Esportiu, Prat Penya Deportiva i Badalona Futur Formentera. Tancarà la jornada del Terol Ebre a 2:45 de la tarda. La classificació l'encapçala l'Espanyol B amb 23 punts, seguit de Penya Deportiva, Manresa i Terol amb 22. Tanca la zona de play-off el Formentera amb 21. A la zona de play-out, el rival de l'Olot, l'Alzira, amb 11 punts. Serien equips actualment de tercera divisió, el Lleida Esportiu amb 10 punts, el Mallorca B i el Badalona Futur amb 9, l'Olot amb 8 i l'Ebre colista amb 6.
La tàctica. Tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
La tàctica de Ràdio Olot.
I recordeu que podeu participar en la porra del partit en joc una coca i un tortell de Can Carbasseres o una samarreta, una de suadora o una jaqueta de l'Olot. Ho podeu fer per Instagram, Twitter o Facebook posant el resultat i, sobretot, el hashtag de porra UEO. Si pot participar fins que comenci a rodar la pilota aquest dissabte a les 7 de la tarda contra l'Alzira a l'estadi Lluís Sunyer Picó des d'una hora abans a Ràdio Olot.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
0-2, i això s'ha acabat mentre hi ha crits a la zona de la grada de Reset d'Emissió i molta gent de tribuna, però quan dic molta és molta, desfila cap a casa. 43 de la segona, la imatge és molt trista a l'estadi municipal...
La Unió Esportiva Olot va tornar a perdre a casa. Aquest mes de novembre ha jugat 4 partits a l'estadi municipal i els ha perdut tots 4. Sort que dissabte acabem el mes a fora. Dissabte, en directe des de l'estadi Lluís Sunyer Picó, Alzira Olot. A les 6 de la tarda la prèvia i a les 7 el partit. Amb David Planella, Pau Masó i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot i l'Ajuntament d'Olot. I a partir de 8:15, hoquei patins.
Gol!
En directe des de la pista Josep Jou del pavelló d'esports d'Olot, hoquei Olot, Club Patí Congrés, amb Roger Isern i Anna Prat. Dissabte, futbol i hoquei patins. Dissabte, viu una tarda 100% esportiva a Ràdio Olot.
Primera Catalana.
Parlem de Primera Catalana i, com sempre, amb el Bosc de Tosca i del seu pas per aquesta categoria. Una nova derrota que el deixa sense poder sumar la seva primera victòria a casa. Amb la seva gent hi haurà de visitar el camp de l'últim classificat per poder tornar a la Garrotxa amb 3 punts més i una mica més de tranquil·litat. Els garrotxins són 300 amb 13 punts, sent un equip que marca gols però que també n'encaixa molts. Està situat a un punt de l'últim classificat, que és el rival d'aquest cap de setmana, el Mataró, que jugaran el diumenge a les 5 de la tarda i a un punt del desè classificat. Per tant, estan a pocs punts de les dues bandes. Està tot molt juntet i amb una despistada ets a baix altre cop. Així ho explica l'entrenador del Bosc de Tosca, Jean-Miquel Salavedra.
Hem d'agafar ja perquè si no van passant, ja t'he dit, són 8 jornades, les primeres val que sí, que a vegades no estàs prou habituat en aquesta categoria, però ara ja no podem seguir donant l'excusa que bueno, que sí, que la categoria és dura, que ens hi hem d'acostumar, no. Ja portem 8 jornades, portem moltes setmanes d'entreno, portem molts de mesos d'entreno i hem de començar a estar més aposentats aquí, en aquesta categoria.
Doncs aquest és l'entrenador del Bosc de Tosca. La jornada de Primera Catalana comença dissabte a les 4 de la tarda entre el Lloret i el Caldes de Montbui i el Vic Figueres. Diumenge a les 12 del migdia, l'Escala Mollet, Parets Manlleu, Palamós, Can Givert i Granollers Torelló. A 4:45 el Banyoles Bescanó i a les 5 de la tarda el Mataró Bosc de Tosca. El líder actual és a hores d'ara l'Escala amb 21 punts de 24 possibles.
Segona Catalana.
A Segona Catalana, els equips garrotxins van tancant la primera volta. Qui ja ho ha fet és el Sant Jaume de Llierca, que després de la derrota a casa contra el líder a hores d'ara, el Begú, per 1-2, tanca la primera volta en cinquena posició, tot i que pot acabar unes posicions més a baix, perquè és l'últim equip que descansa en aquesta primera volta. Ara mateix, el Sant Jaume porta 13 punts, a 3 punts de la zona de play-off. El seu entrenador, Jordi Freixa, valora la primera volta.
La veritat és que crec que van començar bastant bé, i a més doncs, traient bons resultats i amb un joc bastant atractiu i així. El que passa és que no l'hem acabat de la mateixa manera, de moment, la primera volta. Vale? També el tenir baixes per lesions, sancions i així, també ens han condicionat una mica, vale? I després no hem estat encertats ni defensivament ni ofensivament els últims partits i ens han castigat molt.
Per altra banda, hi ha el Besalú, que després d'una bona ratxa de resultats es va tornar a trobar amb la derrota al camp del Bisbalenc després d'una primera part horrorosa, perdent 4-0 amb 3 errors, això sí, propis molt clars. Va arreglar la segona part, marcant 2 gols i acabant el partit per 4-2. Aquest cap de setmana els besaluencs tanquen la primera volta a casa contra el Viladamat, que va necessitat de punts. Ara mateix els verd i blancs són 600 empatats de punts amb el filial Utí, amb 13 punts, tot i que guanyant el partit de diumenge, de dissabte, es clarien en posicions segur. El seu entrenador, Manel Puigverd, parla del partit contra el Viladamat.
Partit amb el Viladamat complicat, venen d'empatar contra la Jonquera i per tant un partit molt igualat, com tots els de la categoria, on nosaltres venim d'una derrota de la setmana passada i el que està clar és que el que volem és tornar a recuperar l'essència de la victòria. Passem fent l'esforç a casa i per tant, tot i que tenim alguna baixa per lesió, no deixa de ser doncs, que juguem a casa i ens hem de fer forts i hem d'intentar guanyar els 3 punts.
Anem ara a Tercera Catalana.
Tercera Catalana.
A la Tercera Catalana, la jornada 11 comença amb el Camprodon Les Preses al Camp de la Vila dissabte a les 4. També es jugarà a la mateixa hora el Sant Gregori Fontcoberta, a Badesenc com a Cros, Cellera Cornellà de Terri, Camp de Bànol Sant Pons. A 4:45, Sarrià de Ter a Mer. A les 5 dissabte, Sant Privat Escola de Futbol Garrotxa i un quart d'hora després, Atlètic Banyoles Fornells. Diumenge tancarà la jornada el Santa Pau Les Planes a les 5 de la tarda. Ara mateix el millor garrotxí és Les Preses en sisena posició amb 17 punts i vol tornar-se a trobar amb la victòria després de dues jornades sense fer-ho. El millor del Ripollès és la Badesenc, que una jornada més segueix líder amb 23 punts. El pitjor del Ripollès és el Camprodon, desè amb 14 punts. El pitjor garrotxí segueix sent el Garrotxa, colista, amb només 4 punts.
Quarta Catalana.
La jornada 11 de Quarta Catalana comença amb el dissabte a les 4 de la tarda. Sant Roc, Hostoles, Sant Miquel de Campmajor, La Canya, Serinyà, Besalú B, Sant Joanenc, Castellfollit. A 4:45, Sant Pere Màrtir i Atlètic Olot. A les 6, Camós, Vall d'en Bas. Diumenge, 3 partits. A les 11 del matí, Joanetes, Maià. A la tarda, 2 partits. A les 4, Montagut, Bon Matí. I les preses B, Uso. El líder de la categoria és l'Hostoles amb 24 punts. El colista, el Maià, amb un punt. I avui també parlarem del futbol femení. La Fundació Unió Esportiva Olot és líder del seu grup de segona divisió femení amb 18 punts de 18 possibles. Les olotines porten 32 gols a favor i 4 en contra. Aquest cap de setmana havien de jugar contra el Sant Pere Màrtir, però el partit ha estat suspès. El seu entrenador, Eduardo García, es mostra il·lusionat per aconseguir l'ascens tan preuat.
Sí, bueno, en principio el calendario, por la cantidad de equipos que somos, te obliga a descansar por fecha un equipo cada semana. Entonces nosotros es verdad que ya tuvimos en la primera vuelta nuestra fecha de descanso y por eso es que los números están así. Al mismo tiempo sabemos y lo mencionamos al inicio de todo que para poder intentar ser líderes de la liga y ser campeonas y buscar los objetivos había que ganar y estar teniendo una regularidad.
Ahora sí, anem ja al poliesportiu.
La tàctica, tot el que cal saber per afrontar la jornada en condicions.
Poliesportiu.
I ho fem, com sempre, amb l'hoquei Olot, que rep el Club Patí Congrés aquest dissabte a la pista Josep Jou. Tot i les bones sensacions que va deixar l'equip la setmana passada a Mataró, l'hoquei Olot no va poder endur-se la victòria a la pista del líder. Aquest dissabte tenen l'oportunitat de redimir-se a casa davant un Congrés que suma 4 punts, dos menys que els olotins. Parlem amb Roger Zern. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Aniol.
L'hoquei Olot que juga aquest dissabte a 8:15 contra el Congrés. Un partit, entenem que especial, no?
Sí, és un partit especial, sí, per molts oients que no estiguin posats en el món. Fa poc menys de dues temporades va ser el partit final que va significar que l'hoquei Olot pugés a la categoria de plata, enmig d'una pandèmia, amb poca gent al pavelló, es va assolir aquest ascens, després d'una eliminatòria del millor de 3 partits. El tercer va caure la victòria al costat de l'hoquei Olot per 5-3, per tant és un rival que sempre porta bons records per l'hoquei Olot.
I un partit que, a part de ser especial, també és important, perquè després de tot i donar la cara a la pista del Mataró, toca tornar a guanyar i fer-ho de valent aquí a casa, no?
Sí, si ens centrem en la realitat i el que ens preocupa, que és el partit de demà, doncs sí, és molt important, sobretot després de perdre Mataró, ho diu Jordi García, que és un partit molt important i alhora és aquesta, sempre ho diem, que és vital importància sumar de 3 a casa i a la Josep Jou al costat de s'espera una gran entrada.
I ara que parlàvem de Jordi García, anem-lo a escoltar i després seguim parlant, Roger, del que és aquest partit el dissabte, 8:15 contra el Congrés.
Aquesta setmana tornem a jugar aquí a casa i aquest sí que és un partit que és important perquè els dos estem, ells estan amb 3 punts, nosaltres amb 6 i al final pues, tenim ganes de tornar a sumar, de tornar a sumar aquí a casa. Són partits molt importants. Creiem que a casa és vital sumar i bueno, amb moltes ganes de que arribi ja i oblidant-se ja de la derrota a Mataró.
És vital sumar, si ho deia Jordi García, un Congrés que només porta 3 punts, un Congrés que per tant no ha començat de la millor manera.
No ha començat de la millor manera, també és un rival que acaba de pujar, es porta els mateixos números que l'hoquei Olot la temporada passada gairebé, per tant ja posem una mica en context la situació, però bé, és un rival complicat, són dos equips que es coneixen molt bé, com hem comentat, per tant jo crec que serà complicat per l'hoquei Olot, tot i jugar a casa, tenir un partit còmode, que aquesta categoria sabem que costa molt.
I Jordi García podrà comptar amb tots els jugadors disponibles o hi ha alguna baixa d'última hora o alguna baixa que no s'hagi acabat de recuperar pel partit?
Sí, sempre anem amb comptagotes, no? Fins a final de setmana per comentar-ho. Doncs sembla que tot indica que demà Ferran Sacrés tornarà a pista després d'aquesta fissura al Covid. David Carles va patir un cop el dilluns, però sembla que també arribarà. Per tant, els nous jugadors íntegrament 100% de primer equip estaran disponibles. L'única baixa confirmada és Adam Gossinyer, que la setmana passada, amb el partit amb el seu equip, va patir una lesió al genoll. Encara estem pendents de conèixer l'abast de la lesió, però sí que no podrà tenir minuts demà la Josep Jou, però sí que la notícia ja és bona, que els nous jugadors 100% de primer equip estaran disponibles demà per Jordi García i Adrià Piera.
Doncs demà recordem el partit a 8:15 del vespre a la Josep Jou, un partit que també des de l'hoquei Olot sempre fan coses, però en especial aquest partit contra el Congrés, perquè hi haurà cosetes especials abans del partit, no?
Sí, s'ha engegat una campanya de Porta un acompanyant, es vol assolir la xifra dels 1.000 espectadors, que ja sona molt gran després del que hem viscut a la Josep Jou. Com deies, una hora abans hi haurà un berenar popular per a tots els assistents. Veurem si la gent respon. Sembla que amb el fred ja amb aquestes condicions meteorològiques tot convida. Esperem veure una Josep Jou plena de gom a gom, que això segur que ajudarà molt l'equip a sumar de 3.
Doncs molt bé, Roger, recordem que pels oients que vulgueu escoltar l'hoquei Olot en directe també compartiràs connexions amb la Unió Esportiva Olot que visita el camp de l'Alzira. Esperem, Roger, que l'Josep Jou estigui a rebentar i ens podem portar la victòria, ens podem quedar la victòria cap a casa, si més no.
Doncs això ho esperem, ens escoltem demà a Ràdio Olot amb una tarda 100% esportiva. Gràcies, Daniel.
El partit serà aquest dissabte a 8:15 a la Josep Jou, com hem dit, com sempre, amb Ràdio Olot, que una vegada més compartirà espai amb la Unió Esportiva Olot. I seguim amb el poliesportiu. En bàsquet, els de la Vall d'en Bas masculí van guanyar una altra vegada la pista del Salve i segueix primer amb tot guanyat. Aquest cap de setmana reben el Tordera, segon classificat diumenge, a 1:15 del migdia. En el quadre femení van perdre contra el Fontejau a casa. Ara serà el torn de visitar, encara com a primeres a la classificació, la pista del Banyoles diumenge a 8:15 del vespre. A tercera catalana, la Vall d'en Bas visitarà dissabte a 6:15 la pista del bàsquet Arbúcies. Per altra banda, la Pia Olot anirà a la pista del quart dissabte a 8:00 del vespre. El grup 10, els dos garrotxins, també jugaran fora. El club bàsquet Garrotxa Sant Joanenc visita la pista del Sant Hilari dissabte a 6:00. Una hora després, el club bàsquet Olot visitarà el Salce. I en femení, la Pia Olot rebrà el Sant Julià de Ramis dissabte a 4:00. L'Envàs rebrà el Camp de Bànol dissabte a la mateixa hora i diumenge el club bàsquet Garrotxa Sant Joanenc rebrà a 6:15 el Cellera Mer Les Planes. Entrem a la piscina, una altra alegria del waterpolo després de guanyar Santa Eulàlia per 15-16. Ara mateix els olotins són segons del grup i aquest cap de setmana rebran el Creu Roja, penúltim classificat a les instal·lacions del Club Natació Olot, dissabte a 6:45 del vespre. I qui segueix de dolç és el Club Tenis Taula Olot. Va tornar a guanyar 6-0 contra el Club Palma Tenis Taula i segueix en ple de victòries. Aquest cap de setmana rebrà el Club Tenis Taula Mollerussa un dia més per seguir somiant per pujar a Superdivisió. El seu entrenador és Òscar Gallego.
Sí, la veritat que en 6 partits hem fet 5-6-0 i un 5-1, no? Per tant, bueno, això descriu perfectament doncs, el nivell dels nostres jugadors, no? Són 3 jugadors molt forts per la categoria i bueno, intentarem fer la feina tots aquests partits de la fase regular per després estar en la millor posició per intentar anar a la fase, pues, en la millor posició possible, sí.
El partit entre el Club Tenis Taula Olot i el Mollerussa es jugarà aquest diumenge a 11:00 al pavelló número 1 d'Olot. I per acabar ho fem amb les curses d'aquest cap de setmana. La Volcano Límits torna a presentar-se a les Planes d'Hostoles com una de les curses més importants a nivell comarcal. La Volcano Límits busca posar a prova les habilitats dels participants sobre la bicicleta. Per fer-ho, hi haurà 2 recorreguts. Per un costat, la Volcano Límits Marató de 45 km amb desnivells, de 1.500 metres positius i diversos trams de dificultat important. Per altra banda, hi haurà la Volcano Límits Sprint de 25 km amb 750 metres de desnivell positiu i que pretén ser més assequible. Ja són més de 200 persones que s'han inscrit a la 8a edició aquesta prova i les que encara no ho han fet tindran temps fins avui al vespre.
Tenim dues distàncies, la distància sprint que són de 20 km i la distància marató que són de 40 km i bueno, la distància sprint que són 20 km són molt fàcils, corriols i tot pista apta per a tothom, gent que es vol iniciar, gent que la vol fer amb la família o amb amics, i sí que la distància marató és per gent ja més experta que vol anar a pues, descobrir camins i corriols més complicats aquí a la Garrotxa, que al final pues, és un plaer tot el que tenim aquí.
La persona que acabem d'escoltar ara és Nano Oliveres, que amb el Nano Oliveres Team han assumit la responsabilitat d'organitzar aquesta 8a edició de la Volcano Límits. I ara sí que sí, acabem una jornada especial de bàsquet. El Club Atletisme Garrotxa va néixer fa més de 15 anys amb l'objectiu de ser una entitat per possibilitar la inclusió dins el món de l'esport per a persones que tenen diversitat funcional. Ho van començar fent amb el futbol, on van aconseguir reunir un bon grapat d'esportistes que tinguessin ganes de competir i de passar-s'ho bé. Ara, fa just un any, uns quants entrenadors de diversos clubs de la comarca van aconseguir formar la secció de bàsquet. Aquesta secció ha anat agafant forma fins al punt d'entrar a participar a la Lliga Territorial de Girona, on competeixen. No obstant, la millora de l'equip després d'un any és evident. Un dels entrenadors de la secció de bàsquet del Club Atletisme Garrotxa és Albert Ferrés.
La valoració d'aquest any en aquesta secció de bàsquet és molt positiva. Hem vist molta millora en molts aspectes. i sobretot la predisposició, motivació, il·lusió a les hores d'entrenament i de partit, doncs són fantàstiques.
I això és tot del cap de setmana, últim divendres de mes de novembre, i una vegada més, amb més esport que mai, perquè a la Garrotxa no para i a la Tàctica seguim el ritme. Vagi bé, tactiqueros i tactiqueres.
La Tàctica, amb Aniol Puigvert.